Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa dinarà diumenge amb 1.300 persones necessitades en el marc de la Jornada Mundial dels Pobres, dia en què Francesc presidirà abans l'Eucaristia i donarà visibilitat a diversos gestos d'acció social amb què la Santa Seu vol predicar amb l'exemple. És el cas d'unes visites mèdiques gratuïtes que es fan des d'aquest dimarts a la columnata de la plaça de Sant Pere del Vaticà per a persones desfavorides o vulnerables. La Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema «La pregària dels pobres s'eleva a Déu», interpel·la per 8è any consecutiu l'Església i el món davant d'un drama, el de les desigualtats en els recursos del món, que no només ens ha d'escandalitzar perquè ens lamentem, sinó sobretot perquè actuem mentre exigim als grans dirigents un canvi d'actitud. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar l'actualitat us avancem altres temes del panorama informatiu. L'editorial San Pablo acaba de publicar un interessant llibre titulat Tierra Buena, entender y acoger la parábola del sembrador. El sacerdot Manuel María Bru presenta i comenta aquesta paràbola, la del sembrador, un relat que és font de reflexions plantejades per molts cristians. Un altre llibre, d'altra banda, en aquest cas en català i titulat Ser cristià en el moment present, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, acaba de sortir com una nova aportació de Josep Lligades per ajudar a descobrir quins són els nous camins de fe i de vida que corresponen al nostre temps sense por. I notícia important per a l'Església Anglicana, i és que l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha dimitit per haver encobert un depredador que va abusar més d'un centenar de nens, segons un comunicat de la mateixa Església Anglicana. El primat ha renunciat davant del rei Carles III, que és el cap d'aquesta confessió cristiana, en confirmar-se la inacció del prelat, concretament davant els abusos continuats de l'advocat canadenc John Smith. Això i més als propers 12 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa dinarà diumenge, Jornada Mundial dels Pobres, amb 1.300 persones necessitades. Abans haurà presidit la celebració eucarística a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a partir de les 10 del matí, precedida alhora per la benedicció de 13 claus representatives dels 13 països on la família vicenciana de Sant Vicenç de Paül, amb el projecte 13 cases per al jubileu, construirà nous habitatges per a persones desfavorides. Entre aquests països també hi ha Síria. Estan en marxa, de fet, diverses iniciatives benèfiques, com ara el pagament de factures a les famílies més vulnerables. La 8ª edició de la Jornada Mundial dels Pobres, proposada per primera vegada el 2017, va ser fortament desitjada pel Papa Francesc per instar l'Església a sortir dels seus murs per trobar la pobresa en els nombrosos significats en què es manifesta el món d'avui. Aquest any, amb la vista posada en l'inici del jubileu 2025, el pontífex ha triat com a lema una frase del llibre de l'Eclesiàstic on es diu que la pregària dels pobres s'eleva a Déu. El Sant Pare reitera que els pobres tenen un lloc privilegiat en el cor de Déu que està atent i proper a cadascú. L'acte de solidaritat al Vaticà va ser possible gràcies a la generosa donació d'un Paul Sai, que amb entusiasme va voler contribuir de cara a l'any sant amb aquest signe d'esperança per una terra encara turmentada per la guerra, referint-se a Síria. Després, a l'aula Pau VI, diumenge hi haurà el dinar organitzat pel Dicasteri per al Servei de la Caritat, ofert aquest any per Creu Roja Italiana i amenitzat per la seva fanfàrria nacional. En acabar el dinar, a cada persona se li lliurarà una motxilla oferta pels pares vicencians de la Congregació de la Missió, que conté aliments i productes d'higiene personal. També hem sabut, com dèiem a l'inici, que sota la columnata de Sant Pere, al Vaticà, es fan des d'aquest dimarts visites mèdiques gratuïtes per als pobres. De cara a la Jornada Mundial, l'ambulatori sanitari vinculat al Dicasteri per al Servei de la Caritat garanteix de 8 del matí a 5 de la tarda exàmens mèdics distribució de medicaments i assistència als qui ho necessitin. Pel camí cap a la jornada, les iniciatives s'han multiplicat, de manera que l'Ambulatori Mare de la Misericòrdia, creat el 2015 sobre aquesta columnata de Sant Pere, juntament amb el Servei de Dutxes, inicia una setmana aquesta d'intens treball.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Anem a altres temes de l'actualitat. L'editorial San Pablo acaba de publicar un interessant llibre titulat Tierra Buena, Entender, Acoger y Vivir, la parábola del sembrador. En 252 pàgines, el sacerdot Manuel María Bru presenta i comenta aquesta paràbola del sembrador, relat que és font de reflexions plantejades per molts cristians. L'autor analitza el relat evangèlic des de les perspectives teològica, moral, espiritual i pastoral. Manuel María Bru ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que el llibre forma part d'un projecte més ampli i pensat per compartir.
La intenció d'estos llibres i d'este primero pues no és altra cosa que la de poder aprovechar esta gran riqueza de les paràboles, en este cas la paràbola del sembrador, tanto a nivel espiritual para una lectura personal, pero también sobre todo desde el punto de vista pastoral para poderla trabajar en grupos uh-huh. con jóvenes, en grupos con adultos, en parroquias, en movimientos, etcétera, ¿no?
El prevere diocesà de Madrid ha assegurat que la imatge del sembrador presentada per Jesús és molt versàtil perquè s'integra en qualsevol situació de la vida.
Pues yo creo que esa es una parábola que siempre, como todas las parábolas, tiene la característica de que cada uno la entiende desde su propia experiencia. Y eso hace que las lecturas sean distintas, complementarias, nunca contradictorias, pero sí distintas de unos a otros.
Manuel María Bru, sacerdot de 61 anys, és llicenciat i doctor en periodisme per la Universitat San Pablo CEU, així com professor en aquesta universitat i també a l'Eclesiàstica de Sant Damaso i a la Pontifícia de Salamanca, a la seva seu de Madrid. És actualment delegat episcopal de catequesi de l'arxidiòcesi madrilenya, de la qual havia estat abans delegat de mitjans de comunicació. Dins la història de la seva vida pastoral també hi ha un vincle amb el moviment dels foculars. Parlem d'un altre llibre, en aquest cas en català, i titulat Ser cristià en el moment present, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Acaba de sortir com una nova aportació de Josep Lligades per ajudar a descobrir en 182 pàgines quins són els nous camins de fe i de vida que corresponen al nostre temps a tots els nivells. L'autor, que ens invita a caminar-hi sense por, ha dit en una entrevista a Ràdio Estel que el moment present té unes característiques pròpies que cal afrontar.
Volia fer una mirada general a tots els diversos elements que configuren, que confirmen, que formen el que en diem la fe cristiana. A partir d'aquí fer una cosa més global, al marge de les vicissituds del moviment, i pensar quina és la fe cristiana que hi havia aquí darrere i, a partir d'aquí, quina és la fe cristiana que ara ens toca viure, segons em sembla a mi, evidentment.
I és que el nostre món ha canviat i la manera de viure la fe cristiana també. Aquest món nostre està sempre en situació de transformació, però els darrers 100 anys el canvi s'ha accelerat molt i a la fe cristiana encara més. Josep Lligades, a partir d'aquestes idees, recorda que la manera d'entendre la fe en Jesucrist i d'apropar-nos-hi, així com la de viure la nostra vida com a creients, ni pot ser la mateixa que la dels nostres avantpassats. Josep Lligades, amb la perspectiva del Concili Vaticà II i de la seva aplicació, ha assegurat també a Ràdio Estel que cal explorar els signes dels temps a tots els nivells.
Exacte, i llavors aquí hi ha la capacitat de discerniment, no? O sigui, un es posa davant de la realitat, llegeix i escolta l'Evangeli i se'l fa seu, i a partir d'aquí mira de veure quina és la resposta que correspon a aquest moment.
Josep Lligades, de 74 anys i fill de Viladecans, és doctor en teologia. Va ser ordenat sacerdot el 1976, va exercir el seu ministeri, sobretot a Mataró, fins al 1995, any en què es va casar. És autor d'un bon nombre de llibres i articles de temes litúrgics, teològics i pastorals, la majoria publicats pel CPL. Entre els d'aquesta col·lecció, titulada Emaús, es poden assenyalar també petit resum de la fe cristiana, i La Jovac, una proposta eclesial i social. També és autor de diversos llibres d'història local de Viladecans i de Mataró.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Anem a altres temes. Notícia important que hem conegut aquest mateix dimarts. L'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, ha dimitit per haver encobert un depredador que va abusar de més d'un centenar de nens, segons un comunicat de l'Església Anglicana. El primat de la mateixa Església d'Anglaterra ha renunciat davant del rei Carles III, que és el cap d'aquesta confessió cristiana, en confirmar-se la inacció del prelat, concretament davant dels abusos continuats de l'advocat canadenc John Smith, responsable de campaments cristians. Welby és el màxim líder d'una confessió, l'anglicana, que aglutina 85 milions de persones en 165 països. Ara ha presentat la seva dimissió després d'haver demanat permís al rei Carles III en un gest d'assumpció de responsabilitats en haver tapat el pederasta John Smith, un advocat canadenc que fins fa poc era considerat un referent en l'àmbit dels campaments anglicans. A Smith, que va morir a Sud-àfrica el 2018, se li atribueix l'abús sexual, físic i psicològic de més d'un centenar de menors, uns fets que l'han convertit en el pederasta més gran en la història de l'Església Anglicana. En un comunicat fet públic aquest mateix dimarts, el dirigent anglicà reconeix que l'anomenat informe Makin, que es va presentar la setmana passada i que analitza de manera detallada el cas, reflecteix la conspiració de silenci mantinguda durant molt de temps sobre els atroços abusos de John Smith. Aquest treball de recerca demostraria que la inacció de Justin Welby va permetre que el depredador continués actuant. De casa nostra, concretament de València, destaquem que ha mort el monjo de 76 anys que estava en estat molt greu a l'Hospital Clínic de València després d'haver estat atacat aquest dissabte a la seva congregació, al monestir del Sant Esperit de la muntanya de Gilet, juntament amb 6 religiosos més. Així ho informen fonts sanitàries. L'atac es va produir, recordem-ho, dissabte al matí, quan l'agressor, que passarà avui, ha passat ja de fet aquest dimarts, a disposició judicial, va accedir al recinte i va arribar fins a les habitacions en un dels pisos superiors. Segons van explicar altres religiosos testimonis del que va passar, va agredir 7 d'ells amb pals i una ampolla al crit de «Soc Jesucrist i mataré els frares». Un altre dels monjos ferits, de 95 anys, va ser traslladat a l'Hospital de Sagunt, al Clínic, i d'aquest dilluns va tornar al primer centre, al de Sagunt, on està ingressat, com també un altre dels agredits de 66 anys, que continua a Sagunt. Ens arriben notícies preocupants des de Nicaragua, on la persecució a l'Església Catòlica continua augmentant. El govern del país, liderat per Daniel Ortega, ha imposat restriccions perquè els sacerdots accedeixin als hospitals públics a donar el sagrament de la unció dels malalts. Segons ha informat l'advocada i activista Marta Patricia Molina, autora de l'informe Nicaragua, una església perseguida, l'advocada exiliada als Estats Units ha denunciat en declaracions al diari La Premsa que els sacerdots són rebutjats als hospitals on se'ls diu que tenen prohibit l'ingrés i se'ls impedeix a ells i a tots els catòlics rebre aquest sagrament essencial en moments de malaltia o quan una persona és a prop de morir. Això segueix afectant greument la llibertat religiosa a Nicaragua. Israel González Espinoza, periodista nicaragüent exiliat, també ha dit que la intenció del règim d'Ortega a Nicaragua és continuar perseguint de manera sistemàtica l'Església Catòlica perquè considera que és la seva enemiga. I completem el resum informatiu dient-vos que es durà a terme aquest dissabte a les 11 del matí a la sala de sínodes al Palau Episcopal de Vic l'acte de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificació o declaració de martiri de Jaume Serra Jordi i 168 persones més, tots sacerdots i laics que van morir durant la persecució religiosa dels anys 30. La cerimònia oberta a tothom serà presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, i inclourà el jurament de Josep Maria Mas, vicepostulador de la causa, i dels membres del tribunal, concretament el jutge delegat David Comte, el promotor de justícia Jaume Casamitjana i la notària Raquel Parisi. És un cas que afecta, com dèiem, 169 presumptes màrtirs. Fins aquí aquesta edició informativa sense distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.